han anat plegats cap a la Basílica d'Antoni Gaudí. Han estat familiars de 52 de les 150 víctimes de la tragèdia. La cerimònia, marcada per la sobrietat i per el ritual de memòria dels difunts, ha estat presidida per l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i amb l'assistència dels reis d'Espanya, Felip i Letícia, i dels presidents espanyol, Mariano Rajoy, i català, Artur Mas. S'ha oficiat en castellà, català, anglès, francès, alemany i l'Evangeli en grec. També hi ha hagut els ambaixadors de països amb víctimes de la tragèdia, un ministre alemany, una vicepresidenta del Land de Renània del Nord-Westfàlia, concretament, i altres autoritats. El primer punt emotiu de la cerimònia l'ha protagonitzat un grup de 150 alumnes de l'Institut Giola de Llinars del Vallès, on hi havia fet estada un grup de 16 estudiants de l'Institut Josep Goeng Gymnasium abans d'agafar el fatídic vol de tornada. Els nois i noies han dipositat espelmes en record als companys morts. Les connexions entre víctimes alemanyes i catalanes també ha propiciat un altre moment especial quan un quartet del Liceu i tres solistes han ofert una actuació en record dels difunts, entre els quals hi ha el baríton Oleg Brijak i la contralt Maria Radner. Tots dos havien actuat al Liceu a l'òpera Siegfried la nit abans de l'accident. A l'homilia, el cardenal Martínez Sistac ha tingut paraules de consol per a les famílies de les víctimes i s'ha referit a Maria, la Mare de Déu, sota l'advocació de Montserrat, festa que celebrem avui, que va veure el seu fill morir a la creu i, coincidint amb aquesta festa, ha parafrasejat mossèn Cinto Verdaguer per proclamar la tornada del virulai. Guieu-nos cap al cel. Al final de la cerimònia catòlica han intervingut en un acte interreligiós Guillem Correa en representació de la comunitat evangèlica, Jorge Brutman en representació de la jueva i Mohamed Halul Debun en representació de la musulmana. I ja tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
D'aquí a una hora, bàsquet al dia, què fareu?
Doncs hem de repassar la 30a jornada de la Lliga Endesa amb les victòries de Barça, Fiat Joventut i Morabanc Andorra i la derrota de la Bruixa d'Or Manresa. Escoltarem veus de protagonistes i parlem amb Alfonso Sánchez, jugador d'Or Manresa, que aquest divendres es juga seguir lluitant per la permanència al Nou Congost davant del Fuenlabrada. I avui també recordarem la figura de Mike Phillips amb Albert Illa, l'exjugador de Barça, Mollet, Licor 43, Espanyol, Valladolid, Cacaulat, Granollers i Jubert Múrcia, ha mort als 59 anys a causa d'un accident domèstic.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé, bon programa.
Vagi bé.
Nosaltres ho deixem aquí, gràcies per la vostra companyia. Ara us deixem amb el programa Compromís Ciutadà i amb el Joan Ortiz. Us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Ràdio online i a la carta, promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. Nova app per Android de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Busca-la. El proper dissabte 9 de maig, rumiatge a Montserrat amb el Club Més Amics, presidit pel cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, amb eucaristia, dinar de germanor i visita guiada a la Seu de Manresa, entre d'altres. Reserva el 93 409 27 70. El 9 de maig, vin al rumiatge a Montserrat del Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
El poder dels petits canvis.
Amb Chouamini Danda.
Oh, 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 oh. Som-hi, Nidanda, molt bones, com estàs?
Hola, Joan, bon dia.
Què expliques de nou? Tot bé?
Tot molt bé, sí, una mica cansat de la fira d'ahir.
Perquè has estat a la Fira de la Terra, no? Això va ser ahir, diumenge?
Sí, bueno, dissabte i diumenge.
Va tot el cap de setmana, però tu hi vas ser ahir donant una xerrada.
Sí, vam fer una xerrada sobre la capacitat de transformar les tensions en energia positiva.
Ah, sí? I vas fer aquelles coses que a vegades fas a les xerrades, de que la gent fa com pràctica, no?, que els fas posar de peu i fer exercicis i no sé què.
Sí, coses jo sempre. Sí, jo no concedeixo cap cosa teòrica si no serveix per la pràctica de cada dia. Mira, tan fàcil com descordar-se els cinturons en lloc d'apretar-se'ls, com diuen els avions.
Sí.
I va, anem a afluixar-nos els cinturons.
Està
Només
bé.
Amb això ja respires més bé.
Està bé. I m'imagino que, clar, són aquestes xerrades que no dones peu a que ningú s'avorreixi ni es distregui el més mínim segon, no? Tothom ben atent durant tota l'estona.
Sí, perquè anem fent coses i, a més, és poc temps. Vull dir que en una fira l'ambient és molt dispers i has de fer coses, doncs, que es quedin allò a la memòria, que ni se'n recordin que potser les has explicat tu, però quan es trobin a la vida real diguin: ai, mira, doncs sí, és veritat que tinc la boca seca, que estic nerviós. Ai, sí, mira, doncs és veritat que no respiro bé. A coses que dius, mira, alguna cosa queda. I per mi això és molt valuós, el poder dels petits canvis que diem en aquest programa.
Sí, sí, senyora. Anava a dir, la Fira de la Terra, a veure, nosaltres sí que n'hem parlat, a vegades, aquí en el programa, però per què no ens fas una mica de context i ens expliques en què consisteix, què és?
Home, la Fira per la Terra és un homenatge a la Terra. Els que vàrem començar fa uns anys, que signem el manifest de respecte a la Terra, doncs és com prendre consciència del nostre planeta, no?, d'allà on vivim. Realment, doncs, la indústria i la vida així, doncs, interessada econòmicament, els interessos econòmics manlleven bastant la qualitat de vida del planeta, de la Terra, amb la contaminació de les aigües, de l'aire, de tot, no? Mm. Ara també tenim les zones, doncs, del Bluetooth, bueno, de l'internet, que van per l'aire, no?, i no les veiem. Llavors són contaminacions que vulguis que no, van en contra nostra. Vull dir, no cal ser tampoc d'una mena de persona de ser. Els països més evolucionats o més avançats en aquests aspectes bé que ho vigilen, sense caure, doncs, a l'extremisme de persones potser, doncs, hippies o d'una altra manera, no?
Parles de hippies i em sembla que molts, no sé si és un prejudici i no sé si és guanyat a pols o no, però relacionem aquesta fira amb el moviment hippie. No sé què tens a dir sobre això. Perquè, a més, Danda, perdona que ho digui, però quan dones xerrades a molts llocs, realment ets de les que t'arremangues i et fiques al fang i moltes vegades et trobes amb ambients que s'ha de saber discernir i distingir entre un tipus de persones i l'altre, perquè hi ha com molta confusió i on els hippies, diguéssim, hi són molt presents, no?
Sí, home, és un col·lectiu interessant, perquè són gent sensible. Mira, a la Fira per la Terra hi havia, doncs, agrupacions en defensa de les foques del Pol Nord, per exemple, no?, de les balenes, dels llebrers. Llebreters es diu, els galgos, en català? Llebreters, sí.
No ho sé. No ho
és
sé.
A dir, doncs, persones que són conscients o que tenen una sensibilitat cap a éssers, no?, cap als éssers vius, cap a l'ecologia. Jo penso que fa molta falta, Joan, això. El que passa és que, clar, si caus en un sentimentalisme, diem-ne, i no tens aquella capacitat racional i productiva, també, alhora, no?, de buscar solucions reals per això, no?, que engloben no només aquell apartat de les balenes, no només aquell apartat dels gatets, que ja fan molta feina, eh? Jo admiro aquestes persones, realment, els gats. També hi havia una associació contra els gats per ajudar els gats que viuen al carrer, i etc. Vull dir, els admiro realment, Joan. O, per exemple, la lactància materna. Vull dir, coses que s'han perdut, que estan molt més en connexió amb la vida del que estem molts de nosaltres, que vivim amb ninxos, quasi, amb cases quadrades molt perfectes, tot molt cuidat, però no toquem mai la terra, no olorem mai una flor, o les flors que ens donen ja no fan olor, i coses d'aquestes que dius, quina pena que estiguem tan desconnectats, perquè si et desconnectes de la natura externa, també, evidentment, t'has desconnectat de la interna, de la pròpia. No saps com està el teu cos, no saps com respires tu, com funciones. Aleshores, penso que aquests col·lectius fan la seva feina, la seva tasca, que és molt interessant, molt important, però sense caure en aquell extremisme de dir això, només això és important, hem de tenir la ment més oberta i ser productius també, és a dir, ser prou capaços d'organitzar, de gestionar, de... aquesta part, si tu vols, com jo diria, de despatxos, no? De política, quasi, no? Que diguis, bueno, aquí s'ha de fer alguna cosa, però real, no només amb la bona voluntat, de vegades n'hi ha prou, no només amb la recollida de firmes, de vegades n'hi ha prou, no només amb la fe, no? Amb la fe que hi posem, amb una cosa, potser amb això no n'hi ha prou, potser s'ha de saber gestionar, també. I aquí ja hi entra una part molt més racional, no tan sentimental, no tan bucòlica, no? Que repeteixo que la part bucòlica per mi és interessant i no vol dir que siguin persones, quan parlem de hippies, bueno, les associem als hippies dels anys 60, no?
Sí.
Doncs persones que potser doncs, estaven una mica penjades amb temes massa elevats sense tocar de peus a terra, no?
Mm-hmm.
Però si és un hippie, una persona que viu amb poc, que estima la terra i que toca de peus a terra, mai millor dit, per mi és fantàstic. Una persona que necessita poc per viure, que és generosa i que està tocant a la terra i que té els peus ben cimentats i el cap també al seu puesto, si això és un hippie, per mi fa fantàstic.
Està bé. De totes maneres, també m'imagino que no és l'única sensibilitat que hi ha en una fira d'aquestes característiques. Hi haurien persones d'altres sensibilitats, per entendre.
Bueno, avui dia és molt comercial tot. Vull dir, ja veus per allà paradetes de tot per cadascú a vendre el que pot, perquè també doncs, es passa penúria, no? I si algú fa manualitats, estarà allà venent les seves manualitats i tot. Però, bueno, el fonament de la Fira per la Terra és una reivindicació social que ve moltíssima gent d'arreu en aquesta fira i es contacta, es pren consciència. Vam fer una manifestació a les 12 del migdia per conscienciar els pros i contres de l'energia nuclear, per exemple. Doncs clar, són temes que dius, home, no hi puc fer res, perquè qui es posa en temes que ja estan decidits des de dalt o per la política i per l'economia? No pots fer res, però si les persones d'empeu, de terra, no? de la societat normal i corrent, prenem una mica més de consciència, això a la llarga ha de canviar, com estan canviant tantes coses a Catalunya, per exemple. Si la gent del poble i del carrer tenim consciència, alguna cosa ha de canviar. No pot ser... No ens podem rendir com han dit Luther King o com han dit en Gandhi, no? Per la impotència o per sentir-nos menys, sinó que mira, la suma i mica en mica la perseverància. Saps què vol dir perseverància, Joan?
M'imagino, el fet d'anar...
T'imagines o ho saps?
Mira, no m'ho he plantejat mai directament, però...
Perseverus, del llatí, per ser veritat, per ser autèntic. Pues aquesta ànima, no?, de ser autèntic, de ser el que ha de ser, jo penso que ens fa molta falta. Perseverar amb allò que realment, tocant de peus a terra i buscant la netedat, l'autenticitat i la veritat, podem aconseguir tots plegats.
Mm-hmm. Nosaltres, que aquí en el programa ens agrada molt fer tots els temes de desarmament, i ara parlaves d'energia nuclear, i precisament la Fundació per la Pau, Fundipau, dintre d'altres, estava molt present a la Fira per la Terra. Va ser el diumenge, precisament, reclamant i ajuntant moltíssima població que reclamava que s'avancés des dels governs dels diferents països cap a la prohibició de les armes nuclears. I aquests gestos són molt poderosos, a part de tots els que tu ens estàs comentant. No?
Sí, sí, és tan clar com que ens podem acabar destruint en un instant. Bueno, això ja ho deia Einstein, que pobre se n'empenedia d'haver creat ell, no?, aquesta bomba nuclear sense saber doncs, amb què s'utilitzaria. I fins que les consciències no sàpiguen emprar bé les eines, el mateix ganivet et pot servir per pelar una poma com per matar algú. O sigui que no és l'eina, sinó que és les consciències de les persones. I amb això estem. I a la Fira per la Terra penso que ha estat un bon clam. Tots els participants i tota la gent que ha vingut a visitar-la, doncs per agafar una consciència de... Tenim moltes eines, l'ésser humà és molt intel·ligent, aprenem a utilitzar-les en favor de la vida i no de la destrucció.
Suamini Danda, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Fins dilluns que ve.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu, adéu, adéu.
El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
Amigues, amics, benvingudes i benvinguts. Explica Naomi Klein en el seu darrer llibre Això ho canvia tot, el capitalisme versus el clima, que hi ha empreses a l'espera de que les coses vagin malament per sortir-ne beneficiades. Només cal mirar el nostre entorn, penso, al nostre voltant, per adonar-nos que aquestes bé podrien ser de casa nostra. És imprudent afirmar que la banca espanyola esperava una crisi com la que hem tingut per fer negoci, però no ho és assegurar que gràcies a la crisi la banca n'ha sortit molt beneficiada. Això, encara que aquests anys hagin deixat al seu pas un 24% d'atur, més de 100 desnonaments diaris i una escletxa social encara oberta que ha fet créixer les desigualtats fins a límits insospitats. La gran banca espanyola hauria guanyat 3.800 milions d'euros el primer trimestre del 2015, és a dir, un 56% més que l'any passat. Ho hem sabut aquest cap de setmana. Bankia, símbol de la crisi, hauria fet uns beneficis de 236 milions durant aquest període de temps, un 26,9% més que el 2014. El grup Santander hauria guanyat 300 milions d'euros més. El BBVA hauria tingut uns guanys de 624 milions sempre respecte al primer trimestre de l'any passat. CaixaBank els hauria duplicat i Banc de Sabadell els hauria incrementat en un 115%. Aquestes xifres de creixement només les podem entendre quan ens expliquen que els grans bancs han prestat diners a l'Estat per poder tornar el deute a canvi d'uns interessos elevats que estem pagant als ciutadans en forma d'impostos i de retallades. O que no han obert la famosa aixeta del crèdit a les pimes, impedint així reactivar l'economia. I si ho ha permès, doncs ho ha fet a un cost molt elevat. No sabem quant de temps pot durar el procés de recuperació econòmica, ni si la recuperació social serà possible. Només sabem que la naturalesa de la banca és fer diners com sigui, però no oblidem que els diners que fa servir per fer negoci són nostres. Lluny del que podríem pensar, els poderosos no ho són tant si pensem veritablement que nosaltres som qui els dona de menjar. Malgrat la crisi, però, encara hi ha una majoria que prefereix queixar-se i no fer res que prendre's la molèstia de canviar els seus estalvis de lloc. Potser ells no entendran d'ètica i de valors, però nosaltres sí, i afortunadament hi ha entitats bancàries de nova creació que també. Així doncs, ja no tenim excusa.
Dirigeix i presenta Joan Ortiz i Serra.
Benvingudes, benvinguts, com dèiem, al Compromís Ciutadà. Avui, atenció, d'aquí una estona ens visita Santiago Vidal, exjutge, o podríem dir encara jutge. Ja li preguntarem si ell s'hi sent. Segurament que ens dirà que sí, eh? I també parlarem d'un altre fet. Ho farem amb el Rafael Grasa, que és el president de l'Institut Català Internacional per la Pau. Això serà, parlarem amb el Rafael Grasa abans d'entrevistar el Santiago Vidal. I és que els dies 28 i 29 d'abril i els dies 4 i 5 de maig, l'Institut Català Internacional per la Pau, com us dèiem, l'ICIP, juntament amb la Universitat de Barcelona, organitzen les jornades cap a un nou Orient Mitjà, reptes i oportunitats per la pau. Sent un punt calent del planeta i zona d'especial atenció per nosaltres, avui, de fet, ho anem a fer immediatament. Volem saludar, com us dèiem, el Rafael Grasa, que és el president de l'Institut Català Internacional per la Pau, perquè ens faci 5 cèntims d'aquest esdeveniment i ens pugui orientar en algunes de les qüestions que les pròpies jornades plantejaran. Així que, si el tenim a l'altra banda del fil telefònic i volem començar el programa parlant amb ell, doncs no hem de fer res més que saludar-lo. Rafael Grasa, què tal?
Bé, encantat d'estar amb vosaltres de nou.
Doncs vinga, som-hi. Vosaltres mateixos, en el comunicat de les jornades, dieu: la reconfiguració geopolítica en curs fa preveure alteracions d'enorme magnitud pels propers anys i dècades. I la primera pregunta que m'agradaria adreçar-te, Rafael, és, bueno, quines són aquestes alteracions?
Nosaltres diem que hi ha 4 alteracions en curs especialment important en una zona, l'Orient Mitjà, que és una zona des de fa més d'un segle clau amb la política mundial. La primera és, diguem-ne, l'impacte de les primaveres àrabs, que té balanços molt diferents, però que ens ha configurat un nou món social sense revoltes significatives i fins i tot amb un debat important, fins i tot amb el cas de Tunísia, que és l'èxit, que és els límits i virtuts de l'islam polític quan es troba en situació de governar. veiem que això justament és el que ha canviat a Tunísia. Un segon canvi clau, fonamental, és l'impacte de la suficiència energètica dels Estats Units. S'ha trencat un patró de fa dècades que havia fet que els Estats Units tingués una aliança estreta amb Aràbia Saudí, que considerés que el subministrament de petroli de la zona era una qüestió de seguretat nacional per als Estats Units i que explica que els últims quatre presidents nord-americans hagin donat l'okay a intervencions a la zona. En aquest moment, amb el fracking, els Estats Units és dependent d'ell mateix, no depèn d'un altre, amb el petroli, fins i tot podria exportar. I aquesta és una dinàmica que es pot generar en altres llocs. El tercer canvi és la guerra civil a Síria i, diguem-ne, els canvis que s'estan produint, diguem-ne, també amb la reconfiguració i l'art de crisi entre xiïtes i sunites en la zona. Algú ha parlat fins i tot d'una guerra freda regional, però d'alguna manera estan canviant les relacions. La Lliga Àrab està considerant la possibilitat d'un exèrcit permanent, canvis importants. I, per últim, la dimensió de la lluita contra les conductes terroristes, que està vinculada amb el fet de que hi ha una generació que són eventuals terroristes ja formats a Occident, però amb el pas per combatre amb alguna de les zones o de les guerres obertes a Orient Mitjà és especialment important. En resum, Orient Mitjà continuarà sent un factor bàsicament internacional, però hi ha una reconfiguració de poder amb una creixent aliança entre Iran i els Estats Units en perspectiva i una rebaixa de la de l'Aràbia Saudí i clarament disputes entre països sunites com Qatar i Aràbia Saudí respecte a com enfrontar cadascun d'ells en posicions separades la presència important de xiïtes, com podria ser a Síria, com podria ser en part al Líban o a Gaza, o per suposat també en aquest sentit al propi Iran. Tot això fa que la zona tingui un impacte regional creixentment important i si Estats Units va sortint de la zona, encara que la tingui en compte a nivell internacional com a superpotència única que existeix, el paper d'Europa hauria de ser clau. I la veritat és que, com sabeu, Europa no està en els seus millors moments des del punt de vista de la política internacional. De tot això volem parlar una mica, és a dir, que és un enfocament més regional. El que volem és evitar aquest anàlisi clàssic de qui guanya i qui perd en termes del conflicte arabo-israelià, que és una constant de la zona, però que no és l'única.
Es nota, quan parles amb un professor, perquè no només és el president de l'Institut Català Internacional per la Pau, sinó que també dona les seves classes de relacions internacionals, oi?
Oi, sí, es nota, oi?
Es nota.
De formació professional, ho sento.
I també fer preguntes i entrevistar s'agraeix, perquè llavors les respostes són clares, sintètiques. Anava a dir qui participarà en aquestes jornades.
En aquestes jornades hi participen experts. Hem intentat que hi hagin experts de mons de comunicació i de la informació. Per tant, en aquest sentit, en algunes de les sessions ens acompanyaran doncs responsables de mitjans de mitjans d'informació escrita o audiovisual de Catalunya i de la resta del país, com Yolanda Álvarez, Pedro Rojo o d'altres. Ens acompanyaran també algunes persones de fora especialment importants. S'inaugura amb George Com, una persona clau, una de l'ambaixador i ministre al Líban, un dels estudiosos bàsics i encara professor a l'Institut de Ciències Polítiques de la Universitat Sant Josep a Beirut, que ens parlarà una mica de la reconfiguració geopolítica de l'Orient Mitjà. Ens acompanyarà Jean-Pierre Filiu del Sciences Po de París per parlar del cas de l'Estat Islàmic i el seu impacte regional. Experts del país com la Gemma Martín Muñoz, la Lourdes Viral, el Jesús Núñez, i també hem volgut que hi hagués la veu dels que treballen més en el món humanitari o de les emergències, i per tant estaran representants d'ACNUR, de Metges Sense Fronteres, diguem-ne, i també, òbviament, comptarem per al cas important dels canvis a l'Orient Mitjà amb estudiosos de diversos tipus, des de l'Albert Garrido, com a periodista al diari, està la Magali Til, una persona molt important de la xarxa de drets humans de la Mediterrània i especialista en temes de gènere, i a l'Isaías Barrenyada. Però ja et dic que aquesta combinació, a part del Toni Segura i jo mateix, com a directors i col·laboradors, ens dona una imatge on volem veure acadèmics, però també acadèmics compromesos, diguem-ne, amb la vida pràctica, com el Corm i el Filiu, que l'han feta, i els altres, els que som d'aquí, periodistes i especialistes en mitjans i especialistes en acció humanitària. Creiem que aquesta triple dimensió és clau per entendre la zona.
Molt bé, molt bé. Molt bé. I a més, pinta d'allò més bé. Només veure la nota de premsa em va cridar molt l'atenció. Jo vaig pensar, això ho hem de treure en el programa perquè és molt interessant. I fins i tot, si hi ha algun estudiant que ens escolta en aquests moments, bé, és reconegut democràtic de lliure elecció, que mai està de menys. Rafael Grasa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau, moltíssimes gràcies i que vagin bé aquestes jornades.
Gràcies a vosaltres i, com sempre, gràcies dobles per l'interès que sempre teniu per tots els temes que poden significar acostar-nos a la pau, que és una tasca obligatòria per a tothom. Gràcies.
Salutacions, que vagi bé. Adéu, Rafael.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Unes jornades cap a un Orient Mitjà que les organitza l'Institut Català Internacional per la Pau i el Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. Això es farà a la Facultat de Geografia i Història de la UB, al carrer Montalegre número 6, just davant del CCCB. I si voleu assistir, heu d'enviar un correu electrònic a activitats.icip@gencat.cat. activitats.icip@gencat.cat. Ara arriba el moment de fer la pausa musical del programa. Serà amb els Catàrrecs, amb els Catàrrecs del seu darrer àlbum Big Bang. Ens arriba aquest senzill que es diu Sota la llum del sol. I tot seguit tornem amb el jutge Santiago Vidal. Fins ara.
Mullar els peus a la riba com dos joves aprenents, però aviat tota prudència se l'emporta la corrent. I així, mentre ens submergíem en un ball de grocs i blaus, vam deixar la costa enrere i les ganes de tornar només. I això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. Després dels dies plàcids i els estius dels innocents, quan el vent del temporal vol enfosquir tants bons moments, em dius que no tinc ni por, que l'amor és arriscar, que si no ens llancem a l'aigua no aprendrem mai a nedar. Només... I això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. Això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. Això ens ha fet a temps.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
Sota la llum del sol dels Catarres, concretament del seu darrer àlbum Big Bang. Senyor Santiago Vidal, benvingut. Com està?
Bé, en una situació una mica estranya, però bé.
Ara ens ho aclarirà. Perquè, a veure, jutge és jutge, o no?
Jo continuo sent jutge. Que passa que en aquests moments, des del dia 9 de març concretament, és a dir, gairebé fa 2 mesos, estic en situació d'atur no voluntari i atur, a més sense subsidi. Suspès de sou i feina.
Però està treballant.
Jo no he deixat de treballar mai. Evidentment, estic als dematins. Per exemple, estic perfeccionant el meu anglès, que era una mica deficient. Estic contestant moltes de les esmenes que els ciutadans ens estan fent amb aquest projecte de Constitució catalana que un grup de juristes hem redactat i hem penjat a la web perquè els ciutadans hi participin i opinin, diguin la seva. A les tardes dono classes a l'universitat, dono alguna conferència, és a dir, no paro.
Però no estava treballant també amb el Comissionat per la Transició Nacional?
Encara no he començat, encara no he començat. Aquest és un projecte que finalment està sobre la taula, que el tenim consensuat tant amb el govern de la Generalitat, amb el president Mas en concret, com amb Esquerra Republicana, que és el partit una mica que jo defenso o que porto al cor, sempre dic, no? Tot i que no hi milito directament, perquè els jutges no hi podem militar, no? Però bé, com molts dels oients deuen saber a hores d'ara, he acceptat tancar simbòlicament, és a dir, sense cap possibilitat real de sortir, perquè jo sóc el primer que no vull sortir, la llista d'Esquerra Republicana que encapçala l'Alfred Bosch a l'Ajuntament de Barcelona, però tancar-la únicament exclusivament per manifestar el meu suport, res més.
Bé, es podria dir que la justícia tampoc accepta que es dugui un partit al cor, no? Per bé que n'hi ha molts que sí que el porten i que ho manifesten, però clar,
és així,
porten un altre partit, no?
La justícia sempre ha sigut molt hipòcrita en aquest sentit. És a dir, l'important no és el que pensis, sinó, sobretot, que no ho diguis, no? Que no ho exterioritzis. I jo penso que s'ha de ser sincer, és a dir, si un...
Però és que ells ho exterioritzen, no?
Ells a sobre ho exterioritzen, però esclar, no ho diuen, no ho diuen. Ells accepten càrrecs directament vinculats amb coses del partit, no? O accepten, per exemple, anar al Tribunal Constitucional, malgrat que saben que els conflictes que pugui plantejar un altre partit respecte del PP o alguna comunitat autònoma respecte del govern central, que en aquests moments, doncs, lògicament, està governat pel Partit Popular, perquè això ho va decidir la majoria del poble espanyol, no hi ha res a dir, no? Però ells saben, doncs, que no seran imparcials, que no són objectius, perquè sempre han estat assessorant el partit. Tot i amb això, és que s'accepten càrrecs al Tribunal Constitucional. I es veu que això es pot fer, En canvi, jo, que he procurat mantenir molt separada la meva funció jurisdiccional, no la meva feina, de lo que és la meva activitat, jo no en diria política, jo en diria més aviat social, no? O cívica, de participació. Perquè jo, en realitat, per qui sempre estic treballant i col·laboro és amb ANC, Òmnium, Sobirania i Justícia, molt més que no pas en partits polítics concrets, que també, i de signes diferents.
Veig que em venen tantes preguntes de cop i volta a fer que intentaré posar una mica d'ordre.
Som-hi.
No? I si ens posem a nivell cronològic, bé, primer el que se m'acut és què tal el divendres passat, que s'havia d'omplir el Palau Sant Jordi i que es va omplir.
Sí, la veritat és que jo vaig estar molt, molt content. A més, van tenir l'amabilitat de convidar-me. A més, penso que de manera buscada, no sé si us vau fixar amb la fotografia, em van posar entre l'Alfred Bosch i l'alcalde Trias,
sí,
no?
Sí, allò,
perquè la foto es veiés ben bé. A veure, jo intento transmetre, i a més és que ho sento dins meu, no?, aquest missatge d'unitat, que no vol dir necessàriament, ho dic per no reobrir ferides, el tema de la llista unitària i tot això, no és exactament el mateix. Podem anar amb llistes junts, separats, però el que sí que hem d'anar, sobretot, és remant en la mateixa direcció, no cap al mateix objectiu.
No és que ni ho obri ni ho tanqui. Aquest dijous passat, per exemple, dia Sant Jordi, el president Mas en parlava a la conferència de premsa que va fer pels mitjans de comunicació internacionals i parlava, no deia de llista única, sinó conjunta, i feia matisos i ja hi tornàvem a ser. O sigui, aquí potser això direm que ja se n'ha parlat prou, però anirem dient que se n'ha parlat prou fins al dia 27 de setembre, potser.
Saps per què? Perquè en el fons es detecta, per part de les cúpules dels partits polítics, o jo espero que ho detectin, perquè almenys jo sí que ho veig, que la ciutadania aquest tema no vol que s'acabi. Aquest tema el que vol la ciutadania és que el mes de juny o de juliol, d'alguna manera, com ells considerin adient, no? Però que d'alguna manera Convergència, Unió, Esquerra Republicana, la CUP, acabin tots anant amb el mateix vaixell, no? Mm. Hi ha moltes fórmules per fer això, eh? Es poden fer, per exemple, actes de presentació de les diferents candidatures, però actes de presentació conjunts.
Això ho proposava el senyor Junqueras, no? Mm-hmm. De que el primer i últim acte de campanya de cara
a les... No està gens malament, sobretot de cara, no només a la gent d'aquí, que ja ho sabem, no?, que aquest objectiu és compartit, sinó de cara a la comunitat internacional. Això pot tenir un valor també simbòlic real, eh?
VilaWeb parlava de que, en efecte, èxit rotund per omplir el Sant Jordi, però no tant per l'anella. Mm. Però, de fet, el que deia VilaWeb era que el suflé no es desinflava, però l'eufòria sí que punxava una mica.
Sí, sí, com... jo també ho detecto. És a dir, no diríem la veritat, els sobiranistes no diríem la veritat, si no acceptem que després del 9-N... hi havia un clam, no?, una sensació de bé. Ja hem fet probablement una de les parts més difícils, ara hem d'acabar de revelar el clau, i hem estat 5-6 mesos amb que no hem encertat a l'hora de revelar aquest clau, doncs quin martell havíem de fer servir, no?
Parla en primera persona al plural. Això ho considera realment que també ha estat part de la societat?
Sí.
És una
sí,
manera
sí.
de parlar? Jo,
no.
Hi ha molts que veuen els agents polítics com que els que no han estat capaços de canalitzar tota aquesta força i traduir-la de manera clara, no? A dir, doncs ens hi posem. Aquest és el mandat del poble.
Evidentment, ells són els màxims responsables perquè són els que poden prendre decisions. Però quan les coses no acaben de sortir bé, els fracassos, per dir-ho d'una manera, si és que se'n pot parlar d'un fracàs d'això, que només és una situació temporal que jo espero que canviï, és també imputable als agents socials, als agents cívics. Quan hi ha èxits, que ens els apuntem tots, doncs quan la cosa no rutlla prou bé, també ens hi hem d'apuntar tots.
Però falten 500.000 vots.
És així.
I com es fa per convèncer els del Baix Llobregat de que votin sí?
Doncs fent una mica el que estem fent jo mateix, l'Eduardo Reyes, de Súmate, la Carme Forcadell. Cada setmana anem a 3 o 4 actes i, evidentment, anem a llocs on la gent ja està convençuda, eh? Per exemple, no sé, si vas a la Canonja, pues ja saps que les 300 persones...
Que jugues a casa.
Que jugues a casa.
Sí.
Però, per exemple, aquest dissabte vam anar a Vilaseca. Vilaseca és un municipi de 21.000 habitants, on només voten sobiranista fins ara, i així està la representació en l'àmbit municipal, uns 3.000, 4.000 ciutadans. Això vol dir que si el cens electoral de 21.000 habitants, el cens electoral deu ser entre 14 i 15.000. Doncs vol dir que aquí hi ha 8-9 mil persones a les que s'ha d'anar a convèncer. I això ho estem intentant arreu de Catalunya.
I bé, entenc que potser li estic fent moltes de les preguntes que està acostumat i potser avorrit a respondre, però...
No, avorrit mai, avorrit mai, faltaria més.
La qüestió Podemos, no?, que també es parla com un dels actors... Que...
Mira, jo en Podemos, i ja ho he dit alguna altra vegada, i tinc una sensació ambivalent. Ambivalent en el sentit de que, per una banda, em va satisfer molt que el moviment de caire assembleari, podríem dir, no?, del 15M, fos capaç d'aglutinar una estructura una mica estable, perquè a vegades els clams de protesta es perden en el temps i en l'espai i no generen res concret. I llavors doncs, tens la sensació de que haguessin estat moviments absurds, no?, o inútils, inclús amb pèrdues personals. Hi va haver gent doncs, que va patir alguns cops o situacions desagradables per tothom. No? I veure que això ha acabat aflorant amb un projecte com és Podemos, la veritat és que ho valoro positivament. Ara bé, el que no acabo d'entendre de Podemos... i intento parlar, i ho he fet, amb alguns dels seus representants aquí a Catalunya, és aquest conglomerat de gent, no?, i d'ideologies tan variades, tan diferents. Jo no puc entendre que una persona que fins fa pocs mesos era votant convençut del Partit Popular, ara només perquè està enfadat, o pel tema només de la corrupció, doncs es passi a un projecte que el que vol és canviar pràcticament totes les estructures de l'Estat, no?
A vegades potser els extrems es toquen per l'altra banda.
És així, sí senyor. Mira, és una frase molt encertada perquè és així, eh? I, esclar, construir un país nou com el que necessitem a Catalunya, que també sigui ben diferent de com és ara, no només nou, sinó ben diferent, necessita un interlocutor una mica més sòlid, una mica més fiable, no? Mm.
La Carme Forcadell deia precisament aquest dia al Palau Sant Jordi que d'Espanya no podem esperar res ni ara ni més endavant.
A veure, ara no.
Perquè l'interlocutor...
Jo comparteixo amb la Carme que ara no. Ara, ni l'any passat, ni fa 2 anys, que és tot des del 2010. No, que...
Ni fa 300 anys.
Exacte.
Podríem.
Però, bueno, nosaltres...
D'acord, no anirem tan enllà.
Exacte. Nosaltres que ens ha tocat viure aquests últims 4 o 5 anys, no?, que és quan, per desgràcia, el Tribunal Constitucional, amb la seva sentència de l'any 2010, va dinamitar l'últim intent seriós, eh? I, a més, era un intent sincer, de trobar un encaix de Catalunya com una nació, no ja com un estat, però sí com una nació diferent de la nació espanyola, però que ens poguéssim doncs, agermanar i entendre i pactar moltíssimes coses. Per desgràcia, allò no va sortir. Jo crec que ara se'n penedeixen, i de fet m'ho han dit molta gent de Madrid i gent del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, no? De dir, no ens pensàvem mai que aquella decisió fos tan errònia, no? que ara veiem les conseqüències. Doncs jo penso que això ha provocat la situació actual, però que en el futur, jo sempre he sigut optimista. Per tant, siguin quan siguin les eleccions estatals, perquè el president senyor Rajoy ens té una mica marejats, no?, de si les mantindrà el novembre-desembre, que és quan toquen, o les avançarà.
El 27 de setembre, no?, deien avui. RAC1 avui ho avançava,
capaç,
que hi havia la possibilitat, no?
És capaç, eh? Allò demostraria una mica més la seva falta d'imaginació, eh? Cosa que tampoc m'estranya d'un registrador de la propietat, que és una persona que es dedica simplement a fer anotacions en els llibres, no? Però un president de govern se li ha de demanar una mica més, em sembla a mi, no?
Home, deien que precisament era aquest immobilisme el que estava posant dels nervis a tota la cúpula del Partit Popular i que això és el que el portava a considerar la possibilitat de que les eleccions fossin el 27 de setembre.
És que es poden prendre decisions errònies. Jo segur que n'he pres moltes al llarg de la meva vida. El que no es pot fer és no prendre decisions. Quan tu estàs governant un país, quan tu tens un lloc de responsabilitat, el que no pots fer és wait and see. Jo m'estic aquí mirant i a veure què passa.
A vegades no prendre decisió, però és actuar com si n'haguessis pres una, no? Que és la de
sí,
no fer res.
És veritat, però és la pitjor manera de prendre una decisió. Perquè o una de dos, o realment el pes de la responsabilitat t'aplasta i no saps ben bé què fer, no? I llavors doncs, vas deixant passar. O la segona és de dir, escolta'm, a mi en fons m'importa tot molt poc i que acabi passant el que la història decideixi. Home, doncs per això no haver-te presentat a president del govern.
Evident. Tot i que deia que s'hi presentarà, sigui com sigui, després de les eleccions municipals. Vagi bé o vagi malament el Partit Popular, el president Rajoy serà el candidat a les presidencials de finals d'any.
Bé, em sembla un exemple...
Això és d'avui, eh?
Em sembla un exemple de coherència, eh? No abandonar el vaixell quan s'enfonsa, perquè és evident que totes les enquestes demoscòpiques estan demostrant que el Partit Popular s'està enfonsant. De fet, s'ho han guanyat a pols, eh? Tot val a dir. I, per tant, no abandonar el vaixell, doncs, em sembla coherent per la seva part.
Parlem una mica de la seva història.
Si voleu.
Perquè deia que se sentia estrany, no?, quan hem començat.
És que per mi llevar-me a les 8 del matí i no haver d'allò deixar-te una mica de pressa esmorzar perquè a les 9 jo, si una cosa tenia, i alguns dels meus col·legues m'ho criticaven, era un cert fanatisme per la puntualitat. Si jo a les 9 tenia convocat un judici, jo volia ser allà. No ve de 10 minuts, doncs pues mira, sí que ve de 10 minuts, perquè en tot cas no és el ciutadà el que s'ha d'esperar aquests 10 minuts. En tot cas he de ser jo, no?, que jo estic a la meva feina.
Clar. Com ho ha viscut, però durant tot aquest temps, molta preocupació, angoixa
sí. A veure, he de confessar que mentre va durar la tramitació d'aquest expedient disciplinari, que va començar a l'abril del 2014, és a dir, ara fa un any, i fins aproximadament al mes d'octubre, jo pensava que bueno, això seria una vegada més un estirabot del Consell General del Poder Judicial que volia transmetre a la carrera en general, però a mi en particular, que no li agrada gens que els jutges opinin, que els jutges estiguin, doncs com jo avui estic aquí, no?, un mitjà de comunicació, llevat quan és per elogiar el govern. Llavors sí, llavors els agrada, eh? Però quan és per plantejar doncs, crítiques o per plantejar alternatives, perquè al fi i al cap m'han sancionat per plantejar una alternativa a la Constitució espanyola, no?
Clar.
I jo em pensava que com a jurista doncs, tenia tot el dret del món, i ho segueixo pensant, eh?
I sense cobrar, i fora d'horaris de feina, que és el que ha reiterat vostè.
Efectivament, i això m'he cansat de dir-ho. I, és més, la pròpia resolució sancionadora del Consell, la d'ara del mes de febrer, hi ha un paràgraf que diu que deixen constància de que el meu expedient jurisdiccional és impecable, que tinc un índex de resolució dels més alts de tot l'estat espanyol, un índex de revocació de sentències per part del Tribunal Suprem, que és el meu superior jeràrquic, dels més baixos de l'estat espanyol, per tant, que no hi ha la més mínima queixa amb la meva funció jurisdiccional. I a continuació és quan diuen, però, a les seves hores lliures, el jutge Vidal fa això. Escriu, parla, va als mitjans de comunicació, fa conferències.
Confabulació judeo-maçònica que es deia temps enrere i
sí, sí.
Alguna cosa d'aquest estil, no?
A mi em sap greu per això, que hi hagi aquesta actitud tan poc respectuosa amb la pluralitat d'opinions, no? Perquè jo no he criticat mai que un company meu, o doncs, el Constitucional mateix, o del Tribunal Suprem, o de qualsevol altre òrgan jurisdiccional, doncs, faci conferències o vagi a altres llocs i expressi opinions que jo no comparteixo. Està en el seu dret, faltaria més.
M'he perdut en un moment, però. Ha recorregut a instàncies superiors?
Sí, sí, sí. Jo he presentat ja un recurs al Tribunal Suprem, a la sala contenciosa administrativa.
I té feu, no, però?
Me l'han admès a tràmit, ja.
Sí.
Per tant, ja és una bona senyal. I el que confio és que en el seu dia, després de tota la tramitació i l'aportació de proves, el Tribunal Suprem anul·li aquesta decisió del Consell General del Poder Judicial. Però això, malauradament, pels temps que tarden aquest tipus de recursos, això serà d'aquí un any.
Que en són 3 de suspensió, correcte?
Sí, sí, sí. És a dir, encara me n'hauré estalviat 2, això és veritat, eh? Però un ja l'hauré complert.
Em permet la indiscreció, que és quan passin aquests 3 anys, vostè ja estarà al límit de jubilació?
No encara. Jo en aquests moments acabo de complir 60 anys.
Sí.
Els jutges ens podem jubilar voluntàriament als 65. Perdó. Sí, ens podem jubilar, ho deia bé, eh? Voluntàriament als 65, però podem, si volem, seguir en actiu fins als 70. Això és el que li ha passat amb el Josep Castro, el jutge del cas Nos, de Mallorca, que no ha complert 70, i ell ha dit, home, tot i amb això jo voldria continuar per acabar aquest cas, no? I li han dit, no, miri, més enllà dels 70 no pot ser. Per tant, a mi encara em queden, home, potser no arribaré als 70, però 67, 68, segur, per tant, 7 o 8
anys. D'acord, no? És que per un moment me'l pensava molt, no?, de que des de Madrid es digués, miri, li direm només 3 anys... Però que en realitat seran 3 que després hi hagi d'empalmar amb la jubilació i, per tant, és una manera de dir-li vostè ja retira definitivament, tot i que ho direm d'una manera políticament correcta. És a dir, havia realment mal pensat molt, eh?
T'entenc, t'entenc.
Havia mal pensat molt.
A veure, tampoc molt desencaminat no vas, perquè, és clar, quan un fa 3 anys que no exerceix de jutge, durant aquests 3 anys s'ha hagut de guanyar la vida d'alguna manera, no? Jo no tinc patrimoni ni capital i, per tant, aquests 2 mesos que porto sense treballar, el compte corrent m'està baixant molt. Confio, dintre de poc, doncs ja tenir... Abans parlàvem d'aquest treball per la Generalitat, no? O sigui, és en l'àmbit del món de la justícia.
Però aquest treball a partir del 27 de setembre s'acabaria, o no?
Efectivament. Si s'acaba concretant, això, perquè depèn una mica de com acabi evolucionant tot, tenint en compte que el govern espanyol ha demanat un requeriment d'incompetència. Suposo que els oients ja ho saben, no? És cosa de la setmana passada.
Sí, el senyor Viver Pissunyer refereix,
exacte,
eh?
Exacte, esclar. A l'àmbit en el que jo treballaria, en el món de la justícia, de l'estructura d'estat de la justícia, està relacionat amb les estructures d'estat que coordina el senyor Viver Pissunyer. Per tant, si cau una cosa, segurament cauen les altres, no?
Sí.
És per això que encara no es pot acabar de tancar aquest tema. I jo ho entenc perfectament i m'esperaré el temps que calgui.
Diguéssim que, clar, aquesta és la part que preocupant, no? Però, d'altra banda, a cada lloc que va vostè, quan entra, rep un munt d'aplaudiments i un munt de suport per part de la ciutadania, particularment, si m'ho permet, vaig ser a l'Ateneu Barcelonès el dia que es va presentar el projecte de Constitució, el seu i el d'altres...
El de dos equips de juristes més.
Sí. I, home, només entrar vostè a la sala... vaja,
sí,
moltíssims
sí.
Aplaudiments, i això com ho rep?
A veure, amb emoció, ho dic amb tota franquesa, eh? L'altre dia al Palau Sant Jordi, doncs també...
I al Palau, que també van aparèixer fotos on es veia vostè,
sí,
amb tot de gent que el venia a saludar,
sí,
donar suport.
Aquestes...
Aquí mateix a la ràdio em sembla que n'ha rebut també,
sí,
no?
Sí, aquesta és, d'alguna manera, la part agradable, no ho podríem dir. Però jo, de veritat, i no ho dic amb falsa hipocresia, eh? Jo no vull ser ni màrtir ni heroi de res. Jo només vull ser coherent amb mi mateix. El primer que m'ha de dir... Si faig les coses bé o malament, amb el risc d'equivocar-me, evidentment, sóc jo mateix. No? I si jo creia que redactar un document jurídic de com jo i un grup de juristes amics creiem que podria ser la constitució d'un estat gairebé ideal, no? Després ja sabem que la pràctica, les coses, pues s'han de rebaixar, no? Però a l'hora de plasmar per escrit els teus somnis, doncs el que has de fer és intentar això. Com podria ser un estat ideal, una Catalunya ideal? Doncs, bueno, l'escrivim així i després ja sabem que això s'haurà de retocar, faltaria més. Jo mai hagués pensat que això pogués generar una reacció tan autoritària, no? Tan poc respectuosa amb el dret fonamental a la llibertat d'opinió i d'expressió. Tampoc m'esperava, evidentment, que la conseqüència de que m'hagin sancionat sigui doncs, que d'alguna manera ara és que vaig pel carrer i molta gent m'atura, em saluda, em vol abraçar, i jo ho agraeixo molt, no? Però, és clar, també dius, potser un gra massa, no? Són els ciutadans els importants en aquest procés.
Està bé. Per cert, que bé, diu això, no?, que una cosa és plasmar els somnis a través de... M'imagino que referia això, dels articles d'una Constitució. Uh-huh. I em pregunto, s'hauran de canviar diversos, com va acabar aquella picabaralla amb l'article 30, que parlava de la sanitat, que deia que la seva proposta de Constitució havia rebut la crítica de diverses entitats que deien sí. que doncs això, el fet de que garantís el dret a l'assistència sanitària gratuïta, però només en cas d'urgències,
no? Efectivament. L'avantatge de poder presentar a la ciutadania en general, no?, un text que ha estat consensuat per 10 juristes, però que només són 10, és que quan reps esmenes i propostes de 100, 200, 500 ciutadans, que segurament doncs, són especialment sensibles en l'àmbit aquest de la sanitat, també n'hi ha hagut en l'àmbit de la llengua, o en l'àmbit de l'exèrcit, que és un dels que més m'ha sorprès, no? Jo pensava que els catalans eren molt més pacifistes del que a l'hora de la veritat sembla que som. Doncs quan veus totes aquestes aportacions d'aquests ciutadans...
És la rauxa.
Segurament, segurament, eh?
Digui.
Però hi ha aportacions que són això, seny també, seny i rauxa, no?
Està bé.
Doncs l'avantatge de que quan reps tot aquest allau de propostes, algunes de les quals doncs, les hem de descartar perquè no tenen prou fonament, però altres ens ajuden a replantejar-nos coses que nosaltres ja ens havia semblat que havíem debatut prou. I aquesta és una d'elles, segurament, eh? La de la sanitat no estava ben resolt, el redactat amb aquest article, perquè era massa restrictiu. I, per tant, el text definitiu que en el seu dia presentarem al Parlament Constituent, ja us garanteixo jo que no tindrà exactament aquest redactat.
I llavors com serà?
Pues com ens diuen una mica moltes d'aquestes persones que ens han fet esmenes, no? Ens diuen, escolti'm, la sanitat és un dret fonamental, sí o no? I estem d'acord? Nosaltres diem sí, perquè ja l'hem posat al capítol 1, no?
Sí.
Doncs, escolti'm, llavors no hi ha d'haver requisits. No hi ha d'haver requisits. No és només en cas d'urgència.
Està clar.
Ha de ser lliure, general. Una altra cosa és que es pugui parlar en el desenvolupament legislatiu d'un possible copagament d'aquelles persones, i d'una part petita, en funció de la renta de cada un, d'aquelles persones que tinguin capacitat. Però els que no tenen capacitat han de tenir dret a ser assistits en qualsevol moment i amb el màxim de condicions de qualitat.
Ho saben aquestes entitats que s'està arribant a aquestes conclusions? O aquestes...
La majoria no, perquè encara no estem contestant. O sigui, ara el que estem fent nosaltres és rebre totes aquestes propostes i esmenes, debatre-les entre nosaltres, i això ens ajuda a confegir un text diferent, un text nou, no? Quan aquest text nou estigui fet, llavors és quan donem contestació a totes aquestes entitats i persones.
En qualsevol cas, sí que queda avançat, no?, avui aquí, que aquest punt quedarà...
Esmenat, i tant que sí. Que això és el bo de la participació ciutadana, no?, que la gent se la fa seva i diu, escolta, nosaltres voldríem que fos així. Si només t'ho diu un, dius, bueno, però si t'ho diuen mil, dius, Pep...
Mil han estat, sí, en aquest cas.
Miri, en aquest moment portem més de 6.000 esmenes...
Però dic d'aquest article, eh?
No, en general. Dels 97 articles, més de 6.000 propostes d'esmena.
I són un equip de 10.
I són 10 només, sí.
Sort que vostè l'han suspès.
Sort.
Si no, no tindria temps.
I un dels acudits que va fer, em sembla que era... Bé, ara no sé quin humorista, però els que dibuixen el periòdico. Era molt gràfic, en aquest sentit, perquè anava amb la línia que vostè apunta, eh? Deia, no s'entén. El jutge Vidal el sancionen per lo que fan el seu temps lliure, i en canvi li donen molt més temps lliure. Per tant, continuarà fent molt més el mateix.
Encara pitjor, no? Perquè encara farà més feina de la que vostès no volen que faci.
Així és.
Sí, sí. Estem esgotant una mica el temps, però aprofitant que tenim aquí assegut un jutge, i a més amb aquest expedient impecable que ens deia, m'agradaria preguntar-li si vostè va veure Ciutat Morta.
Sí que la vaig veure. La vaig veure, em va preocupar el documental. Vaig tenir especial interès en parlar amb alguns dels afectats, dels interlocutors, en concret amb l'advocat, en Jaume Sens, que era un dels que havia portat el tema, en concret amb el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i amb un dels responsables de la Guàrdia Urbana. I la veritat és que les seves, diguem, informacions doncs no són gens coincidents. Jo penso d'aquell assumpte, sincerament, que va estar mal resolt, mal solucionat, mal tramitat. a més, s'ha donat una imatge com de voler ocultar algun tipus de prova o d'informació, i això sempre és molt dolent. La manca de transparència per part de les administracions públiques, en aquest cas la Guàrdia Urbana, és molt dolent. Però també he de dir que trobo a faltar per part de la família dels afectats, no?, i d'aquella noia que dissortadament es va suïcidar, i de la seva pròpia defensa jurídica, i així els hi vaig dir, el que no hagin aportat aquest presumpte testimoni presencial, no?, que hi va haver. No surt la identitat, no se'ns diu exactament què és el que va veure. És a dir, posar sospites a sobre d'un tema, en concret sobre la causa concreta de qui va llançar aquella pedra o aquell test, no?, sense identificar realment els autors d'aquells fets, és molt fàcil, és molt fàcil. I jo sempre els he dit, escolteu-me, jo aquest tema estic disposat a posar-m'hi al mig i a jugar-m'hi el que calgui, sempre quan les proves siguin clares.
De totes maneres, pot ser que sigui un cas aïllat, però el que deixa entreveure Ciutat Morta és que podríem estar davant d'una trama.
A veure, el que és cert és que tant a la Guàrdia Urbana de Barcelona com al propi cos dels Mossos d'Esquadra, i jo n'he sigut durant un temps una mica responsable, perquè he sigut coordinador pedagògic de l'Escola de Policia de Catalunya, doncs no tots els agents fan la seva feina correctament. Només que siguin un 1% els que doncs tenen aquest tipus de fets, diguem-ne, no honorables, o que no s'ajusten exactament a la veritat, només que siguin un 1% fan un mal enorme al 99%, no?, que és el col·lectiu que realment funciona bé. I, per tant, si alguna lliçó em vaig treure d'aquest documental és que encara no hem acabat la feina, tot i que hi estem treballant amb això, no hem acabat la feina de depurar les responsabilitats que hi ha als cossos policials.
És que potser el problema era aquest, no?, que la ciutadania necessitava respostes perquè per part de les persones afectades tenien totes les explicacions de totes les versions des de tots els angles, però, en canvi, faltava la versió judicial i la policial.
Efectivament. No? Jo no vaig entendre, però no estava en la meva mà esmenar-ho, no vaig entendre que la Fiscalia no acceptés aportar la seva versió, que algun membre del tribunal que va jutjar el cas, o la pròpia jutgessa instructora, no?, la feina de la qual estava qüestionada, no acceptés donar explicacions. Allò de jo sóc l'autoritat i no he de donar més explicacions que amb les meves resolucions judicials, doncs jo no ho he compartit mai, això. Nosaltres estem al servei del poble, i per tant, quan el poble té dubtes, i en aquest cas eren uns dubtes o unes sospites raonables, doncs s'han de donar les màximes explicacions, la màxima transparència.
Jutge Santiago Vidal, moltíssimes gràcies pel seu temps. Ha estat un plaer. Hem parlat de moltes coses, al final.
És veritat.
Hem parlat de força temes. Tots interessants,
És veritat. I per mi també ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Fins sempre.
El Compromís Ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
Nosaltres esgotem el temps i només ens queda que acomiadar-nos, que moltíssimes gràcies per la vostra companyia. Han estat la Suamini Dan del principi de tot amb la seva secció del poder dels petits canvis, el Toni Huguet a les vies de so i servidor, el meu nom Joan Ortiz i Serra, com sempre, un autèntic plaer. Fins la setmana que ve, a la mateixa hora. Que vagi bé. Adéu.